Josep Rull proposa Salvador Illa com a president de la Generalitat. Quan sortirà investit? Depèn ara del retorn de Carles Puigdemont. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
Doncs ja ho tenim, el president del Parlament, Josep Rull, acaba de proposar formalment el candidat del PSC, Salvador Illa, perquè se sotmeti al debat d'investidura un cop confirmat que compta amb els 68 vots necessaris que li donen al seu grup, Esquerra i els Comuns. Ara bé, ens encaminem cap a una suspensió del ple d'investidura dijous, que ara mateix no està gens clar quan s'acabarà celebrant. La data límit, que evitaria una repetició electoral, és el 26 d'agost. I aquí tornen a topar les estratègies d'Esquerra i de Junts. Parlament, Marta Corbalán.
Hola, bon dia. Amb el perill que es pugui ajornar o suspendre el ple, el president del Parlament ja ha engegat tota la maquinària per a la investidura. El ple es farà dijous a les 10 del matí. Després de reunir-se amb tots els grups, el president del Parlament acaba d'anunciar que Salvador Illa serà el candidat.
Havent consultat els representants dels partits i els grups polítics amb representació parlamentària, proposo a la cambra el diputat Salvador Illa Roca com a candidat a la presidència de la Generalitat.
El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, que avui ha fet segurament la seva darrera compareixença com a president, ha evitat opinar sobre si s'ha de suspendre o no aquest ple si detenen Puigdemont. El que sí que ha entrat a valorar per primera vegada és el pacte pel finançament entre Esquerra i els socialistes. Palau de la Generalitat, Sílvia Solanes, què ha dit?
Doncs sí, Aragonès encara no n'havia parlat i només ha tingut bones paraules per al pacte. Ha destacat que l'assumeix el govern espanyol i, si bé admet que caldrà vèncer obstacles, com amb l'amnistia, l'ha defensat així.
Aquest acord serà el salt endavant més important en la sobirania de Catalunya des de la recuperació de la Generalitat després del franquisme. És un salt endavant sense precedents.
Avui al Parlament ja hi ha més policies del que és habitual. Carles Puigdemont és el punt de mira dels Mossos, que com la resta de cossos de policia defensen que l'ordre de detenció sobre Puigdemont és duplicat compliment, i això vol dir que el primer cos policial que se'l trobi, siguin els Mossos, la Policia Nacional o la Guàrdia Civil, l'haurà de detenir. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Alberto Palacio, portaveu del sindicat dels Mossos, USPAC, ha apuntat que el dispositiu no és infal·lible, però...
No som tants Mossos com per cobrir cada centímetre de Catalunya, però si volen blindar el Parlament perquè aquesta persona no accedeixi, no accediria. Entrar per Catalunya podria entrar per mil racons.
Fora de la política, el Port de la Selva, l'Alt Empordà, no tenen aigua potable des d'ahir al vespre, i això està afectant més de 15.000 persones, les del poble i també els turistes que hi són de vacances. Què ha passat i què pensa fer l'Ajuntament? Port de la Selva, Laia Claret.
Hola, doncs mira, el que ha passat és que hi ha hagut un problema al pou principal i han desactivat la dessaladora d'aquí al municipi. Com que només funciona un dels dos pous que hi ha, l'aigua ara mateix surt per l'aixeta de manera intermitent. Però què passa? Que té sal. Ara mateix som a l'Ajuntament pendents d'una roda de premsa del consistori i també de la Diputació, però el que sí que ens han dit és que demà mateix començaran a construir un nou pou.
Al Catalunya Migdia ens volem fixar avui precisament en com estan les reserves dels embassaments de les conques internes, Marta Prat.
Han baixat, les tenim al 33,5%. Les pluges de divendres van fer pujar les reserves un hectòmetre cúbic, però ja tornen a anar a la baixa, com ha explicat a Catalunya Ràdio Montse Alomà, cap de comunicació de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Des del diumenge les reserves ja tornen a estar en descens, al voltant de 0,8 a 1 hectòmetres cúbics per dia, i actualment, en resum, els sistemes Ter Llobregat es troben al 35,7% de mitjana, concretament el Ter el 34,4 i el Llobregat el 37,4, mentre continua la sequera molt extrema en l'àmbit del Priorat i també, tot i que en menor mesura, a l'Empordà.
Doncs això, que no se'ns oblidi que encara tenim sequera. El pròxim Orient, mentrestant, es manté un tens compàs d'espera davant del risc imminent de represàlia de l'Iran contra Israel per la mort del cap de Hamas.
El Consell de Seguretat dels Estats Units ha informat el president Joe Biden que Teheran i els seus aliats libanesos preparen una doble onada d'atacs contra objectius israelians. El que no s'ha revelat encara és com ni quan.
I en el temps de cultura... No s'escolta gaire bé, però sí, és Rosalia, que aquesta matinada ha presentat per sorpresa l'avançament d'una cançó del seu nou disc. I quan passin 5 minuts a 2:45 arribaran els esports i la informació olímpica, encara que amb la ressaca del rècord del món de perxa d'Armand Duplantis, Marta García.
El 6:25 de Mondo Duplantis ja han passat a la història i serà, sens dubte, un dels moments d'estos Jocs de París. Sentirem també Saúl Cravioto, que este mateix matí s'ha classificat per les semifinals del K4 500 metres. És l'esportista català amb més medalles de la història i dijous podria guanyar la sisena. Repassarem també la jornada matinal d'atletisme i l'agenda del dia, on destaquen una nova jornada de vela, marcada novament per la falta de vent, les semifinals de l'hoquei masculí, els quarts de final femenins de waterpolo i la rutina lliure de l'equip de natació artística.
I sapiguem com s'ha circulat a les carreteres. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb algunes petites cues per obres, a l'autovia A2 hi ha trams de lentitud a l'altura de Cornellà en direcció Barcelona, on hi ha tallat un carril i també tallada la sortida 607. A la Ronda de Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, i a Vallcarca, en direcció al Nus de Trinitat, i la C-17 a Canovelles, en direcció sud. En canvi, circulació ja fluida a l'entrada a Barcelona per l'autopista B23. Recordem que la calçada central de l'avinguda Diagonal es troba tallada en direcció d'entrada a Barcelona per obres de reasfaltat entre plaça Maria Cristina i Francesc Macià, que duraran fins aquest dijous. També hi ha cua a la carretera Nacional 2 de la Jonquera al Pertús en direcció a la frontera.
I el temps?
A la tienda bitxi.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia, què ens espera?
Bon dia, doncs ens espera bàsicament una tarda de calor, semblant pràcticament a la d'ahir, i amb més intervals de núvols a mesura que avancin les hores i sobretot de cara al vespre. Per què? Doncs perquè es formaran tempestes al Pirineu i potser també Prepirineu, i localment poden ser intenses. Hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya en aquest sentit, sempre irregulars, però localment la intensitat forta pot ser present. També algun ruixat o tempesta aïllat podria afectar l'entorn del massís del Port. De cara a demà, i de fet en dies posteriors, la temperatura es situarà en valors semblants, per tant notablement elevats, i podria repuntar a l'alça entre dissabte i sobretot diumenge. Només hi pot haver algun ruixat de tarda els propers dies al Pirineu.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Doncs vinga, som-hi. Salvador Illa ja és oficialment el candidat a la investidura. El president del Parlament, Josep Rull, ha proposat el seu nom després de reunir-se amb tots els grups i constatar que el líder del PSC té els suports necessaris per ser investit president de la Generalitat. El ple es convocarà dijous a les 10 del matí, però Illa encara no respira del tot tranquil perquè el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya ho podria fer trontollar tot. Junts per Catalunya ja ha anunciat que demanarà la suspensió del ple si Puigdemont és detingut. Anem fins al Parlament. Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia.
Anem a PAMS. Ell ha estat el primer a passar pel despatx d'audiències del president del Parlament i què li ha comunicat?
Li ha traslladat a Josep Rull que està a punt per anar a un debat d'investidura. Aritmèticament el candidat del PSC ja li surten els números per ser elegit president de la Generalitat. Té els 68 vots que li calen per sortir investit en primera volta, els 42 vots del PSC, els 20 d'Esquerra i els 6 dels Comuns. Després de reunir-se amb tots els grups, el president del Parlament ha constatat que exactament això és així i fa pocs minuts Rull ha comparegut des del despatx d'audiències per fer l'anunci.
Havent consultat els representants dels partits i els grups polítics amb representació parlamentària, proposo a la cambra el diputat Salvador Illa Roca com a candidat a la presidència de la Generalitat.
Demà es reunirà la Diputació Permanent, que és l'òrgan que porta les regnes de la cambra durant les vacances i és qui haurà d'autoritzar el president del Parlament la convocatòria del ple, que, com dèieu, serà dijous a partir de les 10 del matí.
I aleshores Carles Puigdemont s'ha compromès a tornar a Catalunya aquest dia, el del ple d'investidura. Com pot impactar el seu retorn?
Si Puigdemont és detingut, el ple podria saltar pels aires i per això el candidat del PSC no les té totes, que pugui ser investit el mateix dijous i ni tan sols
sols aquesta setmana. Junts ja ha comunicat avui que demanarà la suspensió del ple en cas d'una eventual detenció. En una entrevista a TV3, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha dit que no es podria fer el debat si no es garanteixen els drets de tots els diputats.
Nosaltres demanem que aquest ple no es produeixi perquè no es pot produir aquest ple en unes condicions de normalitat. Hi ha hagut un diputat que haurà estat detingut i que, per tant, els seus drets polítics doncs li veuran anul·lats. No? I, per tant, nosaltres sí que el que demanarem en el president Rull és que suspengui el ple perquè no són condicions de fer un ple de la transcendència que té.
Si s'ajorna o se suspèn el ple, el gran interrogant és fins quan. Recordem que la data límit per a la investidura és el 26 d'agost. La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, té assumit que es pot ajornar el debat, però ja ha avisat que no es pot allargar aquest escenari gaires dies. Són declaracions al 324.
I una opció, evidentment, que agafa molt, molt pes, és el de suspendre o ajornar el ple en funció de si ja ha començat o s'està produint i, per tant, poder emplaçar-nos a reprendre la sessió, una sessió que s'haurà de seguir fent el més aviat possible, perquè no podem quedar subjectes les institucions del nostre país doncs, al que digui el Tribunal o als tempos del Tribunal Suprem.
El Partit Popular i Vox han demanat que el retorn de Carles Puigdemont no alteri el funcionament del ple i el partit d'extrema dreta ha anat més enllà. Sentim primer el portaveu popular Juan Fernández i després Ignacio Garriga de Vox.
No vamos a permitir que se entorpezca por culpa de este señor el funcionamiento normal de las instituciones democráticas.
Si el señor Puigdemont pisa territorio nacional, solicitaremos su ingreso a prisión de manera inmediata.
Recordem que Vox exerceix d'acusació popular en el cas que afecta Carles Puigdemont.
Doncs bé, Pere Aragonès ha evitat dir si caldria suspendre el ple en cas que es detingui Carles Puigdemont. Pel president de la Generalitat en funcions, hauria de poder tornar en llibertat, emparat amb la llei d'amnistia, però admet que l'última paraula la té el Suprem. I ara sentíem Vox que deia que demanarà al Suprem justament que se l'ingressi a presó. Avui Aragonès ha fet la que previsiblement ha estat l'última reunió del seu govern i ha qualificat el pacte de sobirania fiscal de la investidura com un salt endavant sense precedents. Palau de la Generalitat, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia, Aragonès. Ha portat la pregunta al seu terreny i ha defensat que Puigdemont pugui tornar basant-se en la llei d'amnistia i en plena llibertat. Ara bé, al mateix temps ha admès que el Suprem és qui té la paella pel mànec. Un aragonès que no ha volgut fer més grossa la ferida amb Junts sobre qui té la responsabilitat d'una possible detenció.
La decisió del president Puigdemont és la seva decisió. Jo no puc interferir-hi i, per tant, en aquestes circumstàncies treballarem al màxim perquè també sigui així, sabent que aquí hi ha un Tribunal Suprem que és qui pren les decisions.
Aragonès ha comparegut a la Galeria Gòtica per fer balanç i ha lloat el pacte de sobirania fiscal previst a l'acord d'investidura amb el PSC, fins al punt que diu que no té precedents.
Aquest acord serà el salt endavant més important en la sobirania de Catalunya des de la recuperació de la Generalitat després del franquisme. Un acord que és assumit pel govern espanyol i que es marca l'objectiu que la Generalitat recapti, liquidi, gestioni i inspeccioni tots els impostos a Catalunya. És un salt endavant sense precedents.
Assegura que farà un traspàs tranquil i que el govern entrant es trobarà la Generalitat en millors condicions que quan ho va fer ell. Tots els seus consellers l'han acompanyat prèviament a l'última reunió, previsiblement de l'executiu. Aragonès els ha regalat a cada un d'ells el llibre Aforismes de Joan Fuster amb una dedicatòria personalitzada.
Doncs el retorn de Carles Puigdemont dijous és tot un repte de seguretat pel Parlament. Avui ja hi havia més policies davant de la Cambra Catalana del que és habitual. Anem fins al Parlament. En Alfonso, bon dia. Com es preparen els Mossos per aquesta possible arribada de Puigdemont?
Bon dia. Al cos de Mossos d'Esquadra hi ha un hermetisme absolut sobre aquesta qüestió, però és evident que el retorn de Puigdemont és el punt de mira del cos. A banda d'aquest reforç d'efectius a l'exterior del Parlament, que avui ja era visible, fonts dels Mossos també recorden que l'ordre d'arrestar Puigdemont és d'obligat compliment. Això vol dir que el primer cos policial que se'l trobi a Catalunya, siguin els mateixos Mossos, la Guàrdia Civil o la Policia Nacional, l'hauria de detenir. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Alberto Palacio, portaveu del sindicat de Mossos USPAC, apunta que el dispositiu no és infal·lible.
No som tants Mossos com per cobrir cada centímetre de Catalunya, però si volen blindar el Parlament perquè aquesta persona no accedeixi, no accediria. Entrar per Catalunya podria entrar per mil racons.
Després que Puigdemont anunciés que tornaria a Catalunya pel debat d'investidura, els Mossos van contactar amb el seu entorn per saber els seus plans i el comissari en cap, Eduard Sallent, va ordenar informar la prefectura del cos sobre qualsevol indici de la seva presència a Catalunya. De moment, els Mossos no diuen res més del que faran ni tampoc s'hi blindaran al Parlament per no comprometre la seguretat d'una setmana políticament molt intensa.
Ara és un quart de tres de la tarda, és destacat això, al Port de la Selva, l'Alt Empordà, no tenen aigua potable des d'ahir al vespre i això està afectant més de 15.000 persones del poble i també els turistes que hi són de vacances. El motiu és una avaria al pou principal d'aigua. Anem fins al Port de la Selva en directe i tenim allà en Josep Plazas i la Laia Claret. Bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns, Laia, què és el que està passant.
Doncs mira, el que ha passat, ho has dit tu, hi ha un problema, hi ha hagut un problema i la tarda, vespre, nit, al pou principal d'aigua. Aquí n'hi ha dos de pous que donen aigua al poble, d'on extreuen aquesta aigua. El servei des de primera hora del matí és intermitent. Què han fet ells? Han tallat o han desactivat, podríem dir, la dessaladora del poble, una dessaladora que van construir l'any passat. Per tant, ara hi ha aigua de manera intermitent, perquè un dels dos pous sí que funciona, però l'aigua per l'aixeta surt salada. La intenció pel consistori és començar a construir un pou a partir de demà mateix. Ara mateix estan donant explicacions. Mira, just ara comencen l'alcaldessa i també la Diputació.
Port de la Selva, que històricament arrastren una fragilitat en el seu subministrament amb alta. Nosaltres vàrem...
Bé, doncs estarem pendents d'aquesta compareixença i tan bon punt en tinguem les explicacions oportunes. Laia, ens tornes a demanar pas. Fins ara, gràcies.
Molt bé, fins ara, adéu.
Doncs avui justament ens hem volgut fixar, arran d'aquest cas, en com estan les reserves dels embassaments de les conques internes a casa nostra. Sabem que han baixat fins al 33% i mig, 33,5, són 3 punts menys que fa un mes, segons dades que ens ha facilitat l'Agència Catalana de l'Aigua. Les pluges dels últims dies, per tant, no s'han notat i les reserves estan en descens, tot i que la gran majoria d'embassaments, això sí, estan millor que ara fa un any, eh, Marriera?
Així és, l'àmbit del Ter Llobregat se situa al 35,7% de mitjana, la Baells està al 45%. 6% de la seva capacitat, Susqueda el 41% i Sau el 25%, quan l'any passat estava el 22%. Les pluges de divendres van fer pujar les reserves un hectòmetre cúbic, però ara ja van a la baixa, com ha explicat a Catalunya Ràdio Montse Alomà, cap de comunicació de l'ACA.
Des del diumenge les reserves ja tornen a estar en descens, al voltant de 0,8 a 1 hectòmetres cúbics per dia, i actualment, en resum, els sistemes Ter Llobregat es troben al 35,7% de mitjana, concretament el Ter al 34,4 i el Llobregat al 37,4, mentre continua la sequera molt extrema en l'àmbit del Priorat i també, tot i que en menor mesura, a l'Empordà.
Pel que fa a les comarques de Lleida, els embassaments de la Conca del Segre i les Nogueres han reculat lleugerament en l'última setmana, però continuen de mitjana per sobre del 75%. El més gran, Rialp, emmagatzem ara més de 200 hectòmetres d'aigua, mentre que fa un any no arribava a 80, i el pantà més gran de la Conca de l'Ebre, Mequinensa, també ha perdut aigua en els últims dies, però es troba gairebé el 70% de la seva capacitat. L'ACA, però, demana molta prudència amb l'ús de l'aigua, ja que les altes temperatures dels darrers dies n'han fet augmentar els consums.
Doncs on s'està greujant i de valent és aquesta sequera és el País Valencià. La situació d'emergència declarada a les comarques del Castelló, la vall del riu Palància i la Marina Alta i Baixa, ara s'hi afegeix també la prealerta a la conca del Túria, que afecta una població d'1.600.000 persones. De moment es descarten talls en el subministrament urbà, però sí que s'abaixarà la dotació per al regadiu entre un 15 i un 20%.
Bon dia. Els pantans valencians estan al nivell més baix dels últims 5 anys i la situació pot empitjorar per la falta de pluja i la persistència de les altes temperatures. Sentim Miguel Polo, president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
Pues hacen la combinación perfecta para la situación de sequía que tenemos, teniendo en cuenta además, sobre todo, que ya el año pasado fue un año malo.
El País Valencià viu la pitjor sequera des de com a mínim l'any 1950. A la falta de pluges s'hi han de sumar les altes temperatures que provoquen un augment de la mortalitat. De fet, un estudi recent del Centre d'Estudis Mediterranis afirma que l'increment varia en funció de les característiques de la ciutat. Sentim Samira Codayar Pardo, directora de l'àrea de meteorologia del SEAM.
El riesgo de mortalidad aumenta significativamente en las últimas décadas, aproximadamente entre un 6 y un 8% en aquellas ciudades como pueden ser Barcelona, València o Bilbao, que sufren olas de calor de manera menos frecuente.
Segons dades de l'Institut de Salut Carlos III, 45 persones han mort durant el mes de juliol al País Valencià a conseqüència de les altes temperatures.
Doncs gràcies, Lluís Obiols. I ja ho sabeu, però aquesta calor d'aquests dies no només ens està afectant a nosaltres, als animals del zoo, també estan patint les altes temperatures de l'agost i el zoo de Barcelona ha pres mesures extraordinàries per apaivagar la situació. El zoo de Barcelona, hi tenim en Cristian Roldán. Bon dia.
Gelats de fruita pels ximpanzés, blocs de gel amb fruites per les girafes o ventiladors per als ossos són algunes de les mesures que s'han posat en marxa al zoo de Barcelona per reduir l'impacte de la calor en els animals. També s'han habilitat nous abeuradors i s'ha incrementat el nombre de remullades a espècies com el bisó, el búfal o les elefantes. Tot això, però, s'ha dut a terme amb restriccions a causa de la sequera, tal i com ho explica Cito Alarcón, director del zoo de Barcelona.
De les dues escomeses que teníem al parc, en vam tancar una, treballem amb una única escomesa, això obliga els cuidadors i conservadors a treballar en unes circumstàncies de pressió d'aigua diferents i hem d'aprofitar determinades hores per poder fer l'abastament.
El zoo també continua treballant per rebaixar el consum d'aigua. En els últims 6 anys, l'equipament n'ha reduït el consum més d'una quarta part. La primera tinenta d'alcaldia a l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, ens detalla algunes de les mesures que han pres.
La implantació d'un sistema de monitoratge del consum d'aigua, un altre també per detectar les fuites d'aigua, o la incorporació del rec per degoteig a les noves zones enjardinades del zoo.
Potser ho heu vist, s'ha fet viral a les xarxes un vídeo on es veu una gran acumulació de brutícia al fons marí de la platja de Badalona. Ecologistes en Acció asseguren que Badalona i Gavà són dos dels punts negres amb més abocaments, però que malauradament aquest és un problema que s'estén per tota la costa catalana marriera.
Així és, el vídeo penjat a TikTok l'ha gravat el Manel Calero, un aficionat al submarinisme, que ens ha explicat fa pocs minuts a Catalunya Ràdio que mai havia vist una massa d'escombraries tan gran i tan a prop de la costa.
Tovalloletes és el que més n'hi ha, perquè és el que forma una xarxa. Al final, les ampolles i les llaunes, que també n'hi havia moltíssimes, es van movent amb la onada o amb la corrent, no? Però les tovalloletes no, les tovalloletes han fet una xarxa i han autèntiques pilotes, tonelades de merda.
El portaveu d'Ecologistes en Acció, Didac Navarro, assegura que el problema ve de lluny, que cal separar les aigües fluvials del clavegueram i que una solució ràpida seria posar xarxes als col·lectors per evitar que aquestes tovalloletes arribin a mar.
Al col·lector li posen una malla al final, recull totes les tovalloletes, queda tota plena i després de la pluja la retiren. I això és una solució supereconòmica. O sigui, és que té un cost irrisori per un ajuntament, posar una malla en un forat.
Des de l'Ajuntament de Badalona asseguren que ja tenen pentinadors, però que no n'hi ha prou i es comprometen en aquest mandat a construir 3 dipòsits d'aigües fluvials i emplacen a més el Ministeri de Transició Ecològica a fer-se càrrec de la retirada de la brutícia.
Uns instants de publicitat ara i de seguida anem a la informació internacional.
Catalunya migdia.
L'estiu és un bon moment per
llegir, fer excursions, conèixer gent interessant, enamorar-se, cantar, anar de festival i, sobretot, d'escoltar la ràdio.
La tarda d'estiu, de 4 a 7 de la tarda, a Catalunya Ràdio, amb Marta Montaner.
Què, et sembla un bon estiu?
Em sembla un bon estiu.
Nou Electro 3 en el Corte Inglés. 3 dies amb un 15% de descompte addicional en les millors marques d'electrodomèstics.
Samsung,
iRobot,
Babyliss,
Bosch,
Beko,
TK.
El frigorífic, el forn, l'aspiradora.
Tot en el nou Electro 3 amb el 15% addicional.
Només fins al dimecres 7 a la botiga web i app del Corte Inglés.
Catalunya migdia.
És un quart i mig de 3, situem-nos al Pròxim Orient, on hi ha una activitat intensa diplomàtica per demanar una resposta continguda tant a l'Iran com a Israel després de la mort del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, que està atribuït a l'estat hebreu. De moment, l'exèrcit israelià manté la pressió sobre Cisjordània i el sud del Líban, on avui ha causat una dotzena de morts. Eva Pineda.
La intel·ligència nord-americana ha informat la Casa Blanca que Teheran i els seus aliats xiïtes preparen una doble onada d'atacs contra objectius israelians. El que no se sap és com ni quan. El comandant en cap de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran, Hussein Salami, ha llançat aquest advertiment.
Quan Israel vegi la duresa de la nostra resposta, s'adonarà que s'ha equivocat. Continua calculant malament i repetint errors. Aquest cop respondrem d'una altra manera. Tot i això, encara han de descobrir com i en quin moment farem efectiva la nostra represàlia.
Els Estats Units lideren els esforços diplomàtics per evitar una escalada militar a la regió prou deteriorada per la guerra de Gaza, que demà compleix 10 mesos. Segons el secretari d'Estat nord-americà, Anthony Blinken, ningú no hi sortirà guanyant.
All parties must refrain from escalation.
Totes les parts han d'abstenir-se d'una escalada i adoptar mesures per alleugerir les tensions. L'escalada no interessa a ningú, només comportarà més conflicte, més violència, més inseguretat. També és fonamental que trenquem aquest cicle arribant a un alto el foc a Gaza.
Mentrestant, Israel ha bombardejat avui les ciutats cisjordanes de Tubas i Jenin i ha matat 8 palestins segons la mitja lluna roja. També ha atacat al sud del Líban, on hauria mort 5 combatents de Hezbollah, segons fonts de seguretat libaneses. Al seu torn, el grup xiita ha llançat una ofensiva amb drons contra objectius militars israelians que haurien causat un nombre indeterminat de ferits.
Doncs a Bangladesh, el president d'aquest país ha dissolt avui el Parlament, tal com li demanava la revolta estudiantil que ahir va fer fugir a l'Índia la primera ministra, Sheikh Hasina. Aquest país asiàtic està sota control de l'exèrcit, que s'ha compromès a formar ara un govern interí, aixecar el toc de queda i reparar les injustícies.
Una de les mesures ha estat ordenar la llibertat dels centenars de detinguts durant les protestes i també de l'exprimera ministra i líder de l'oposició, Khaleda Zia, que estava sota arrest domiciliari per corrupció. No ha estat, però, fins que els estudiants bengalís han fet un ultimàtum que s'ha dissolt la cambra baixa.
El president va dir ahir que dissoldria de seguida el Parlament, però veiem que, tot i la revolta, continua en actiu. Exigim que el Parlament de la feixista Hasina es dissolgui abans de les 11 del matí. En cas contrari, ens veurem obligats a endurir les protestes.
I així ha estat, i els líders estudiantils ara volen que el govern interí l'encapçali el Premi Nobel de la Pau, Muhammad Yunus, que havia qualificat Bangladesh de país ocupat per Hasina. L'entorn de Yunus, que té 84 anys i viu a Europa, diu que no ha rebut cap proposta oficial. Les protestes, recordem-ho, van esclatar fa un mes a Bangladesh contra els favoritismes en l'accés a la funció pública, però han derivat en rebel·lió arran de la repressió policial que ha fet més de 400 morts. El principal sindicat policial ha demanat avui perdó per haver disparat els manifestants i ha anunciat una vaga per garantir la seva pròpia seguretat.
Situem-nos ara als Estats Units. La cursa de Kamala Harris a la Casa Blanca agafarà avui embranzida amb l'anunci del nom de l'aspirant a ser el seu vicepresident. Tan bon punt ho desvetlli, la candidata demòcrata començarà una intensa gira de mítings pels estats que poden decantar la balança al novembre davant de Donald Trump. Sergi Roca.
I si no hi ha cap sorpresa, enmig de l'enorme secretisme de la decisió, serà un home blanc i amb un perfil que pugui esgarrapar vots a l'Amèrica més rural i trumpista. Ara mateix hi ha tres noms al capdavant de la llista d'aspirants per acompanyar Harris, començant pel governador de Pennsilvània, Josh Shapiro, de 51 anys, una estrella ascendent al Partit Demòcrata. El seu punt dèbil, les seves crítiques contundents a les manifestacions pro-palestines i que li pot fer perdre alguns suports. L'altre nom amb opcions d'entrar al tàndem electoral de l'ara vicepresidenta és Tim Walz, 60 anys, governador d'un estat tan disputat com és Minnesota i que s'erigeix com a representant de l'Amèrica treballadora, rural i blanca, amb idees progressistes, això sí. I encara hi hauria un tercer aspirant, que potser estaria perdent força, com és el senador i exastronauta Mark Kelly, també amb molt de pes en un altre estat, Arizona, que pot ser decisiu en aquestes eleccions. Uns comicis que arribaran just d'aquí 3 mesos, poc marge per Kamala Harris, després de la retirada de Joe Biden. Tot i així, les últimes enquestes fins i tot li donen un lleuger avantatge sobre Trump.
Doncs probablement per totes aquestes tensions internacionals, especialment derivades dels Estats Units, les borses europees han tornat a caure aquest migdia en els números vermells que se sumen a les pèrdues que ja us explicàvem ahir. Només han tingut unes hores de treva a l'inici de la sessió, però després s'han tornat a imposar els dubtes sobre la marxa de l'economia. Jordi Canal.
Sí, els parquets europeus han obert a l'alça després que la borsa de Tòquio s'ha sobreposat a la patacada d'ahir i ha remuntat un 10%. Els inversors han aprofitat els preus baixos per comprar i hi ha hagut un rebot d'algunes dècimes en els principals selectius borsaris europeus. Després d'aquest rebot, però, s'ha capgirat la tendència i s'han imposat les pèrdues, tot i que en cap cas superen ara l'1%. El motiu ha estat la dada europea de vendes minoristes. Ha caigut més del que preveien els analistes i això ha reviscolat els recels dels inversors sobre la debilitat del consum i de l'economia.
Una altra notícia destacada, la justícia nord-americana ha dictaminat ara que Google és un monopoli que treballa per continuar-ho sent i que impedeix amb pràctiques il·legals que els seus rivals hi competeixin.
Sí, ha estat un jutge federal qui s'ha pronunciat així arran de la demanda que el departament Departament de Justícia dels Estats Units va presentar contra el gegant tecnològic per atemptar contra la competència. Les autoritats nord-americanes ho van denunciar i la justícia ha confirmat que la companyia paga milers de milions de dòlars als fabricants de telèfons mòbils i als responsables dels navegadors web perquè Google sigui el seu motor de recerca predeterminat. La sentència no detalla de moment cap multa o si imposa canvis a la companyia per corregir aquest abús.
Estem a punt d'arribar a 2:15 i ara us volem explicar que un nou biomaterial podria servir en el futur per tractar malalties degeneratives com l'artrosi o les lesions del genoll. Això és important. L'han desenvolupat investigadors de la Universitat de Northwestern, als Estats Units, i en assajos amb animals grans ha demostrat que pot regenerar els cartílags i fins i tot crear-ne de nous d'alta qualitat. Purificació Barceló.
Sí, el cartílag és un element bàsic de les articulacions, però a hores d'ara és molt difícil de reparar. I aquest nou material ha aconseguit fer-ho en els estudis fets fins ara. Està format per una xarxa de diferents molècules que imiten l'entorn natural del cartílag i quan el van administrar els animals van veure que en només 6 mesos hi havia mostres clares de reparació, fins i tot creixement de nous cartílags de molta resistència. Si els assajos en humans són exitosos, els responsables de l'estudi pensen que el nou material podria servir en el futur en cirurgies de reemplaçament complet del genoll per tractar malalties degeneratives com l'artrosi o per reparar lesions relacionades amb l'esport, com els esquinçaments del lligament encreuat del genoll.
Sapigueu també que la Generalitat ha dissenyat un pla perquè el port de la Bonaigua al Pirineu no s'hagi de tancar quan hi hagi nevades a l'hivern. Per primera vegada a Catalunya s'instal·larà un sistema remot que per provocar allaus controlades a la carretera. Ens ho explica el nostre corresponsal al Pallars Sobirà, l'Eloi Barrera.
Sí, la carretera de la Bonaigua, a més de 2.000 metres d'altitud, s'ha de tallar cada vegada que hi ha nevades importants pel risc de llaus. Això interromp la comunicació entre el Pallars i la Vall d'Aran, afecta el sector de l'esquí, però sobretot els veïns de la zona. Ara s'ha fet un estudi complet de la carretera que preveu diverses mesures per frenar el problema. El més destacat són aquests explosors de gas, uns detonadors que faran caure les allaus controladament. David Prat és director d'Infraestructures de Mobilitat.
I aquest és innovador per això, perquè és una instal·lació fixa que estarà doncs, a la muntanya i llocs estratègics per poder provocar de forma allò programada i de forma planificada aquests allaus. Diem una instal·lació activa.
També instal·laran elements de contenció i construiran galeries per cobrir la carretera. Tot plegat, 15 milions d'euros fins al 2030.
Catalunya migdia.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Els dimarts a les 10 del vespre ens preguntem què som? Un programa d'Adam Martín sobre la condició humana.
Aquest dimarts som amor, una emoció que ens transforma, que ens connecta amb els altres i ens inspira a ser millors. En parlarem amb Gemma Marfany, catedràtica de genètica, i amb la psicòloga Teresa Moratalla, i escoltarem les històries d'amor de quatre testimonis que et posaran la pell de gallina.
Què som? Amb Adam Martín. Aquest dimarts a les 10 del vespre a Catalunya Ràdio.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Catalunya migdia.
Rosalía ha presentat aquesta matinada per sorpresa l'avançament d'una cançó del seu nou disc. Eren 6:15 quan en un directe a Instagram ha sonat això que sentiu, Valeria Obereda.
Mi energia està immaculada, diu en un moment d'aquest fragment, i segur que ho està, però sí que podem dir que ha fet un pas més, que es passa al rap en aquest tema melòdic i experimental, i on també hi detectem serrells d'electrònica i matisos de so màquina. La cantant de Sant Esteve Sarrovires torna doncs a sacsejar els gèneres musicals establerts per deixar clara la seva empremta i personalitat. És la seva primera cançó en solitari en més d'un any quan va publicar Tuya. Ara no tenim títol ni data de presentació, però s'especula que podria ser a primers de setembre.
Qué buena suerte cuando me mira de repente
tenerte aún no me lo creo. La sisena edició del Festival Tarragona Sona Flamenc es presenta amb una vintena de propostes, entre les quals destaquen artistes com la cantant Maria Toledo o la ballarina Belén López. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
El festival arriba amb un canvi de dates i es trasllada entre els dies 7 i 13 d'octubre i continua amb l'aposta de combinar grans figures del món del flamenc amb artistes i talent local. El director artístic del festival, Jesús Blanco, ha posat l'accent en aquest doble objectiu.
Este festival lo ha enfocado de manera no solo con lo que a uno le gustaría que viniera, sino también con lo que realmente ocurre en Tarragona, un poco ser un poco lo que somos también en Tarragona.
Entre les actuacions destaca el concert inaugural de Maria Toledo amb el seu nou disc Vicente, l'espectacle Latidos de la ballarina Belén López o el concert del cantaor Israel Fernández i del guitarrista Rafael Riqueni amb el seu nou treball Herència. La programació recull una vintena de propostes en teatres, però també al carrer o al Museu d'Art Modern, i es pot escollir entre tallers, masterclass amb destacadíssims músics del gènere, exhibicions de les entitats i escoles de la flamenc de la ciutat i la clàssica flash mob, que té lloc cada any a la plaça Corsini.
Canvi d'estil, la música de cobla i la seva fusió amb altres estils torna a protagonitzar el festival amb so de cobla que comença avui a Palamós. Fèlix Martín.
El cartell amb el lema del festival d'aquest any és tot una declaració d'intencions. S'hi veu un noi d'esquena amb estètica punk, amb una cresta al cap, una caçadora amb punxes i un lema en anglès. Coples not dead. La copla no ha mort. I un exemple de l'actualitat del so de copla el trobarem avui mateix en el concert inaugural. Amb el líder i cantant d'Obeses, Arnau Tordera, el compositor Xavier Pagès i la copla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Adrià Bausó, director artístic del festival.
Aquest concert com a tres bandes, no? La complexitat de la copla, la guitarra elèctrica i la obra, la composició de Xavier Pagès, no? Un espectacle que bé, que no deixarà indiferent a ningú, ja que bé, que hi trobarem aquests elements que busquem nosaltres d'innovació dintre el que seria la sonoritat.
Demà dimecres serà el torn del so més tradicional amb la 24a edició del concert Costa Brava.
Catalunya migdia.
I arriben els esports. Armand Duplantis ha tornat a batre el rècord del món de salt de perxa. És un dels noms del dia. L'altre és Saúl Cravioto, Marta García.
El piragüista lleidatà s'ha classificat per les semifinals del K4 500 metres. Dijous pot aconseguir la sisena medalla olímpica en els seus cinquens jocs.
Els Jocs Olímpics de París a Catalunya Ràdio.
Dia 11 dels Jocs Olímpics de París, amb ressaca de la jornada viscuda a nit en l'estadi. Ara mateix, la selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 11 catalans a les seues files busca l'accés a la final dels Jocs. Al davant, els Països Baixos. Una victòria, per tant, els assegura una medalla olímpica. El partit es fa en joc des de les 2 del migdia. Com pinta la cosa, Ernest Macià?
Què tal, Marta? Bona tarda. Doncs no pinta massa bé de moment. Encara no hem arribat al descans, queda molt partit, però els Països Baixos guanyen per 2-0 i estan sent superiors. Hem de dir que la posada a punt a Espanya ha tingut un parell d'ocasions claríssimes, però que els Països Baixos de seguida doncs han posat per davant, i a partir d'aquí Espanya va a remolc. Això sí, queda molt partit, 2-0, encara a un minut i mig pel descans.
D'una selecció a una altra, perquè en els quarts de final l'equip femení de waterpolo s'enfronta al Canadà. Les jugadores entrenades per Miki Oca, també amb 11 catalanes de 13, busquen l'accés a la lluita per les medalles. El partit també ha començat a les 2, Sònia Gelmà.
En joc al centre aquàtic, la selecció espanyola està confirmant els pronòstics i domina clarament Canadà 10-4 quan acaba de començar aquest tercer quart. Les de Miki Oca han fet fins ara un torneig impecable amb 4 victòries en 4 partits, una d'ella contra els Estats Units, la gran favorita. De fet, ara ja evitarien les nord-americanes fins a una hipotètica final en el que seria la revenja de Tòquio. Si avui guanya aquesta Espanya, com tot sembla indicar, amb 11 catalanes, entraria ja a la lluita per les medalles i disputarien la semifinal contra el guanyador del partit entre Itàlia i els Països Baixos, que es juga un cop acabi aquest partit a la mateixa piscina.
I Marsella acull una nova jornada de vela amb protagonisme per al 470 mix i també per la maresmenca Gisela Pulido en la Fórmula Kite. Vaja, no sé si dir que realment disputa una nova jornada, perquè la falta de vent ha tornat a marcar el dia. David Clopés.
Sí, però ara mateix estan disputant les regates. Bé. En marxa la setena regata de les 10 programades abans de la Medal Race de demà. I les coses van bé. A la primera regata del dia, l'anterior a aquesta, el Jordi i la Nora han acabat tercers i, sobretot, el que és més important per davant de la parella austríaca, que és líder. Ara, a la general, es mantenen segons. La regata que està en marxa no van tan bé les coses, són novens, però mantindrien la segona plaça. I a la Fórmula Kite femenina, una regata disputada, la Gisela Pulido ha acabat desena i és dotzena a la general.
Doncs, de moment, sí que ja ve. I ara que estem situats, entrem en matèria. Nit màgica ahir en l'estat de France, or, rècord olímpic i rècord del món per Mondo Duplantis.
Sonen els aplaudiments de manera compassada. Duplantis concentrat, fins i tot els seus rivals l'animen. Aixeca la perxa. Comença la cursa Duplantis, directe cap al rècord, comença a baixar la perxa, la clava, es doblega, salta, ho ha fet, ho ha fet, ho ha fet, ho ha fet, rècord del món de Duplantis, rècord!
Un regal per a París, per a França i per al món, ho explicava així a David Clopés de nit, perquè l'or era pràcticament, vaja, segur, no hi havia cap dubte per al man Duplantis. La incògnita només estava en veure si podria superar una vegada més el rècord del món, i sí, ho va fer. Quina nit, David.
Sí, impressionant, Marta, la veritat. Segurament un dels grans moments d'aquests Jocs, potser el moment, i que ja forma part de la història olímpica. Duplantis va preparar el moment amb molta cura, primer evitant desgastar-se els salts previs. Va ser interessant veure en directe des de l'estat de France com viu ell una competició d'aquesta mena, sense pràcticament escalfar, assegut a la cadira, fins i tot semblava en algun moment que medités, i sovint anant a buscar el seu pare i entrenador assegut a la primera fila de les graderies. Tots els atletes van saltar totes les alçades. Ell va saltant 5,70, 5,85, 5,95, 6 metres, aquí es queda sol en competició, situa primer el llistó en 6,10 i bat a la primera el rècord olímpic del brasiler Brás, vigent des de Rio, i a partir d'aquí tot pensat i mesurat. Primer conversa amb son pare, decideixen atacar el rècord del món. Fa un primer intent i el falla. Deixa passar la cerimònia de Loa Lyles per l'or als 100 metres i es queda sol, ell i l'estadi, sense cap altra prova ni cerimònia per fer. L'últim acte del dia i 70.000 persones mirant-lo. Segon intent, d'arriba el llistó. I com si hagués escrit prèviament el guió i amb la litúrgia preparada al mil·límetre, Duplantis, a l'últim intent, salta sobre 6,25 i eleva un centímetre més el seu propi rècord del món, amb l'èxtasi desfermat a l'estadi. El vam esperar gairebé dues hores a la zona mixta. Tots els mitjans del món volien parlar amb ell i es va aturar amb tots, també amb Catalunya Ràdio.
Mondo, greatest performance of your illustrious career here tonight in Paris.
If I don't beat this moment...
Si no supero aquest moment dins la meva carrera, no passa res. Estic prou satisfet ja. No sé si podria ser millor del que ja ha passat. Un dia increïble. Sóc un home feliç.
I'm a happy man. Yeah.
Mondo, question from Ukraine media. Many years, Ukraine sportsman Sergei Bubka was strongest. He is your idol.
Yeah, sure. You know...
Sí, crec que Sergei Bubka, mentre jo creixia, sempre ha estat una inspiració. Poder admirar aquells que són els millors dins el teu esport, i ell ho era en el seu temps.
Mondo, where are your limits?
I don't really care, I guess, right now.
No ho sé, ara mateix no m'importa massa. Ara mateix visc el present, gaudeixo el moment i el gaudeixo tant que no m'amoïno de res més que no sigui viure el que passa ara. No puc pensar més enllà del que acabo d'aconseguir. Així que ara ho celebraré amb la família i amb aquells més propers i molt probablement de forma efusiva. Simplement a gaudir-ho.
Doncs eren les reflexions en zona mixta després d'aconseguir esta nit màgica d'Armand Duplantis en Mondo, que és com el coneixen. Però és que un altre dels noms ha sigut, això ja este matí, el de Saúl Cravioto. El piragüista lleidatà s'ha classificat per les semifinals del K4 500 metres. L'embarcació espanyola, també amb el balear Marcus Walls, i els gallecs Rodrigo Germada i Carlos Alevaro, ha acabat segon de la seva sèrie darrere d'Alemanya, clar aspirant també al podi. Dijous, semifinals, i la gran final, després del debut, David, també has pogut parlar amb ell.
Hola, Saúl. Bé, ja tenim la classificació, que era el primer objectiu. Tornem a estar en jocs.
Doncs sí, ja tenim aquesta primera fase feta. M'hem quedat segons, molt a prop d'Alemanya, que són els favorits, els número 1 de l'anterior Copa del Món. I, bueno, amb ganes ja del dia 8, que serà la semifinal i la final. i a veure què passa allà.
Ells són els grans rivals, sempre han estat els últims anys els vostres rivals, i que hagin coincidit en la vostra sèrie ha estat una oportunitat per mesurar forces. I heu arribat darrere d'ells, però amb la sensació, potser és nostra, de deixar-vos anar una mica al final sabent que ja teníeu les dues primeres posicions.
Bueno, són els rivals a batir, evidentment. Són els actuals campions olímpics de Tòquio. En aquest cicle olímpic l'any passat van guanyar el Mundial. La Copa del Món també l'han guanyat. O sigui, bueno, tenim els millors aquí a l'esquerra, el teníem a aquesta eliminatòria. Hem arribat molt a prop d'ells i bueno, a la final doncs s'ha de saber lluitar, s'ha de saber remar en una final olímpica i a veure què passa.
Tu que vas a davant, que vas a provar, mires de reull, els veies? Els vigilaves?
No, jo vaig mirant cap al davant, però bueno, por el rabillo del ojo, diguéssim, no? Vas veient una mica les proves dels rivals i bueno, sabia que estaven allà al costat, però la veritat és que no sabia el resultat.
Què tal la pista, les condicions? Són diferents, molt diferents de Tòquio?
Bueno, són bastant semblants. A Tòquio lo que passava és que era aigua salada, que la piragua doncs flota una mica més, la forma de palejar és diferent, però bueno, aquí l'aigua és molt, molt calenta, una pista molt ràpida. A mi personalment m'està agradant molt.
I penses en el fet que en aquests jocs pots fer la sisena?
No vull pensar massa en això. Això és una pressió añadida que no em ve massa bé pel cap. Jo vull pensar el dia a dia i quan acabi el dia al 8 per la tarda ja pensarem què hem fet.
Sort, Saúl.
Vinga, gràcies.
I encara un nom més en clau catalana, el d'Anna Junyer. Ara en seguida m'ho explica Ernest, però escolta, ja que te tinc, Ernest, mitja part, no?, en lo que hierba.
Doncs sí, mitja part, 2-0. És veritat que Espanya l'ha tingut, un remat d'un penal córner de Marc Miralles, que l'ha estavellat contra el porter Jip Jansen. Hagués pogut ser perfectament el 2-1, ben bé el llindar del descans. Per tant, és un 2-0 una mica fictici. Jo crec que si Espanya aconsegueix marcar, recordem que és una selecció pràcticament de Terrassa, és que ni et diria catalana en un 80%, però d'aquest 80% més de la meitat són de Terrassa, doncs jo crec que es ficaran dins del partit. 2-0, per mi una miqueta inflat.
Doncs Ernest, que ho està seguint en directe, però el que dèiem, ahir vas poder presenciar també una medalla històrica al capdavant de la selecció espanyola de bàsquet 3x3, ja la catalana Anna Junyer, que torna cap a casa amb una plata olímpica.
Sí, realment van jugar molt bé el torneig de 3x3. És el primer cop, diguem-ne, que veig un esport créixer amb aquesta força, perquè l'estan ficant al centre de París, a la plaça de la Concòrdia, i la veritat és que ahir es va omplir i va quedar gent fora del recinte per veure les semis i la final. Realment és un bàsquet trepidant, un bàsquet que és difícil que un dels dos equips s'escapi molt, de seguida l'altre s'enganxa. La norma està pensada perquè hi hagi emoció, i contra Estats Units a semis, la gran sorpresa, Espanya havia eliminat les nord-americanes, i a la final van estar molt bé les d'Anna Junyer, van tenir la bola al llançament per guanyar, però finalment aquesta bola no va poder entrar. Allà hi havia Pau Gasol, hi havia càrrecs electes, càrrecs no tan electes, hi havia moltíssima gent seguint aquesta final, i finalment la moneda doncs va caure del cantó de les alemanyes, que hem de dir que són justes guanyadores, la millor defensa d'aquest torneig. I al final del partit parlàvem amb l'Anna Junyer. La Junyer, lluny d'estar, diguem-ne, descontenta per haver perdut la final, veiem moltes vegades esportistes que ploren per haver perdut la final, l'equip de 3x3, no, l'equip de 3x3 somreia. Anna Junyer.
Ens hagués agradat, hem tingut molt a prop la final, però estem contentíssimes per la plata. O sigui, en aquest cas és una derrota, però hem guanyat una plata i estem molt satisfetes. És una medalla que ningú s'esperés, llavors jo crec que això doncs és molta satisfacció per part de tothom, i tothom ens ha donat l'enhorabona.
Tot això, per tant, ja ha passat, però és que hi ha més coses que estan justet passant ara. I a banda d'este partit de semifinals entre Espanya i els Països Baixos en hoquei herba, que ja mos ha dit Ernest que està perdent l'equip espanyol per 2-0 ara mateix a la mitja part, també avui i a esta hora l'equip femení de waterpolo disputa els quarts de final contra Canadà. Una victòria fa entrar l'equip en la lluita per les medalles. Per tant, Enric Inglés, actualitzem resultat. Com va ara mateix el partit?
Sí, partit iniciat a les 2 del migdia. Pel moment, el tercer quart, a les acaballes ja. Resultat de 13-4 favorable a les espanyoles. Recordem que el rival d'Espanya, en unes pràcticament assegurades semifinals, serà la selecció vencedora d'entre Països Baixos i Itàlia. Quarts de final que començaran a 3:45.
I doncs aquests Països Baixos, Itàlia, que com deies, a partir de 3:45, però en la jornada matinal mos ha deixat també resultats de vela.
Sí, avui eren molt latents a dos modalitats, a la parella mixta de 470 amb Nora Brugman i Jordi Xammar, que en les regates d'avui pel moment mantenen la segona posició, i per tant demà, quan es disputarà la Medal Race, seran favorits a pujar al podi i mantenen doncs les seves aspiracions a l'or. Demà no ens ho perdrem, a 3:15 de la tarda, si el vent no torna a jugar-nos males passades. I per altra banda, en Fórmula Kite, Gisela Pulido avui recuperava rondes de regata que no s'havien pogut disputar ahir per falta de vent, ha fet desena a l'última i recordem que és dotzena encara la general amb 3 rondes per disputar-se avui, i encara a ella li quedarà una jornada prèvia demà que acabaria de decidir si la Gisela Pulido arriba a les finals de dijous amb opcions a medalla o a diploma.
I en la jornada matinal d'atletisme, la banyolina Esther Guerrero ha acabat desena de la seva sèrie dels 1500 en una mala cursa, com ella mateixa ha reconegut.
Crec que no he corregut gaire bé. Em volia posar en el grup i que em portessin i activar-me a falta de 400. I he tingut molts canvis de ritme, molts creuaments de gent muscularment. Jo crec que he arribat molt tocada, llavors han canviat molt fort a falta de 700 i jo he reaccionat, però m'he parat, m'he accelerat, m'he creuat. Llavors jo crec que això m'ha donat això, aquesta mala sensació al final, i quan faltaven 300 metres pel meu cap ha passat el... Si apretes, demà estaràs més cansada, has de tornar a córrer. Desconnectat de la cursa no ho hauria d'haver fet.
Demà mateix, per tant, la repesca per mirar d'estar en semifinals. Això són resultats en lo més destacat fins ara. Obrim una nova carpeta. Imatges icòniques en els jocs n'hi ha moltes, però segurament la que vam veure ahir en el Bercy Arena després de la final de terra femenina de la gimnàstica artística serà una de les més recordades. Sònia, les protagonistes, Simone Biles, Jordan Chiles i Rebeca Andrade.
Resulta poc habitual veure una guanyadora de la dimensió de Simone Biles encaixar amb tanta esportivitat una derrota en el seu exercici favorit, però certament la nord-americana es va haver de conformar amb la plata simplement perquè un altre gimnasta ho havia fet millor, i quan la brasilera Rebeca Andrade va pujar al màxim esglaó del podi, es va trobar que Biles, juntament amb la seva compatriota Childs, que havien fet bronze, l'esperaven amb una reverència que li cedia tot el protagonisme. El somni d'Andrade, fet realitat, un èxit per Brasil, un país de futbol, però en aquest or farà escola. En parla la seva entrenadora Mònica Barroso.
Mas eu conversando com outros treinadores,
parlant amb altres entrenadors i amics del Brasil, tothom em diu el mateix. Tenen llistes d'espera perquè la demanda és molt alta. Igual que els nois busquen el futbol, avui les noies volen fer gimnàstica artística.
6 anys atrás, 7, a gente não imaginava isso.
Fa 6 o 7 anys no ens podíem imaginar una gimnasta brasilera al capdamunt del podi, i avui una gimnasta de Guarulhos és l'esportista més premiada del Brasil, tant en homes com en dones. L'orgull és immens. Pensar que va sortir d'aquí és una emoció enorme. És difícil d'explicar.
No dá nem para explicar.
Els jocs mos deixen moltes altres situacions que també val la pena recordar. Una d'elles s'ha viscut en les últimes hores en el Velòdrom Nacional de França, on s'han vist Marc Andrés fins a 4 rècords del món, 3 consecutius.
Primera jornada de ciclisme en pista històrica. A la prova femenina per velocitat, Alemanya, Nova Zelanda i Gran Bretanya, en aquest ordre, van trencar el rècord del món en 3 sèries consecutives. Un fet sense precedent que va fer que les alemanyes quedessin fora de la cursa per l'or i haguessin de lluitar pel bronze. Però lluny d'acabar-se aquí aquesta jornada històrica, l'equip britànic format per Katie Marchant, Sophie Capewell i Emma Finucane va tornar a batre el rècord del món a la final per guanyar Nova Zelanda i endur-se l'or en aquesta prova.
En l'última setmana de jocs és també quan arriben els partits decisius de les seleccions. Ahir la masculina de futbol va aconseguir l'accés a la final i avui, Sònia, qui se'l juga és l'equip femení.
I amb la selecció espanyola com a gran favorita, ni que sigui perquè ja les van guanyar fa uns dies el tercer partit del grup. Cata Coll continuarà amb la màscara per la fractura al nas, i per part del Brasil no jugarà Marta, sancionada amb 2 partits precisament per l'expulsió contra Espanya. La selecció espanyola arriba a aquestes semifinals després de superar Colòmbia als penals, mentre que el Brasil va eliminar contra pronòstic l'anfitriona, França. La seleccionadora espanyola Montse Tomé dubta de quin serà el plantejament brasiler, però té clar el d'Espanya.
Ya conocemos que nos hemos enfrentado a ellas en la fase de grupos. El comportamiento que tuvo contra Francia es el que creíamos que iba a tener contra nosotras. Al final contra nosotras pues sacan un sistema más defensivo, y desde el primer minuto sabremos qué propone Brasil. Estamos preparadas para lo que sea, pensando en nosotras y tratando de competir ese partido con la máxima exigencia.
Abans d'aquest Espanya-Brasil, l'altra semifinal a les 6, Estats Units-Alemanya. Al torneig masculí, la selecció espanyola jugarà la final contra França després d'haver guanyat les semifinals ahir al Marroc, amb, per cert, un altre gol de Fermín, que en suma 4 i és el segon màxim golejador dels Jocs.
I ara doncs, parlem de natació artística, però, Ernest Macià, hi ha hagut novetats en la semifinal d'hoquei herba.
Doncs sí, desafortunades, perquè una topada de Xavier Gispert i Marc Miralles ha donat una pilota, una bola en safata a Van de Horst, el jugador holandès, per marcar a plaer des de dins de l'àrea, des del punt de penal, pràcticament el 3-0 i el que seria la sentència, que queda tota la segona part, és evident, però que un 3-0 davant de Països Baixos és molt difícil d'aixecar. Per tant, tot pinta que l'equip espanyol haurà de lluitar pel bronze.
I com us dèiem, en l'agenda del dia també tenim marcat la rutina de natació artística, la rutina lliure, que és la segona que haurà de fer l'equip espanyol amb 4 nedadores catalanes. Avui tornen a competir després del bon inici de competició d'ahir, Ernest.
Molt bé la rutina tècnica, sense penalitzacions, sense base, Marc, ho van fer molt bé, el que passa que, clar, les xineses ho van fer molt millor i estan molt desmarcades al capdavant. Recordem que Xina parcialment l'entrena parcialment Anna Terrés, és una de les entrenadores del cos tècnic de Xina, i l'equip espanyol avui sí, té la rutina lliure i s'espera molt per consolidar aquesta segona plaça. Demà després hi haurà una tercera rutina, l'acrobàtica, per acabar de configurar les medalles, i ara mateix pinta a plata.
I la jornada Sergi Martínez acabarà com és habitual en la segona setmana de jocs en l'estadi, perquè hi ha diverses finals d'atletisme avui.
Com la de llançament de martell en categoria femenina, la de salt de llargada masculí, els 3.000 obstacles femenins, els 1.500 metres masculins amb l'estrella de la distància, el noruec Jakob Ingebrigtsen, la final dels 200 metres amb la dona més ràpida, l'atleta de Saint Lucia, Julian Alfred, buscant el doblet. Fora de la pista també tenim les finals de skateboard amb modalitat parc femení, la de ciclisme en pista per equips masculins i el centre aquàtic, la final de salt des de plataforma de 10 metres femenins.
Nací con buena fortaleza, creo que también eso vino muy bien en la carrera mía deportiva, ya que nací pesando casi 11
kilos. I esta veu que sentiu és la recomanació de la vesprada, perquè este és Mijaín López, és cubà. Avui disputa la final de la categoria reina de 130 quilos en la lluita grecorromana. Per què tenim el focus posat en este cubà? Doncs perquè, a part de ser tota una estrella en el seu país, avui pot fer història i aconseguir la cinquena medalla d'or consecutiva en una mateixa prova. Per tant, superaria, seria el primer que ho aconsegueix en la història, i superaria noms com el de Carl Lewis, Michael Phelps o Katie Ledecky. I després de la publicitat...
¿Qué tal? Gracias, ¿no?
Todo bien, todo bien.
¿Con ganas o qué?
Con ganas de empezar.
Vale, pues nada, a tope, ¿no?
Sí.
Dedica.
És Nico Williams, que ha començat ja la pretemporada amb l'Athletic Club. Mentrestant, el Barça apura les hores en Estats Units amb faena en els despatxos.
Catalunya migdia.
Passa un estiu total amb el Super 3. I trobaràs de tot.
Quina passada. Per tothom.
El mar, Haikyuu, Silver Point, pel·lícules Ghibli com La princesa Mononoke,
Lulu Kids, Titó, El món del pot petit, La fàbrica dels germans constructors
i moltes propostes més. Per gaudir-ho tot
i en tot moment.
Passa un estiu total amb el Super 3.
Els esports no descansen a l'estiu de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres, a partir de les 7 de la tarda, tot costa amb tota la informació de la jornada.
Els dissabtes i els diumenges, a les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit recull tota l'actualitat del cap de setmana.
Un estiu amb els Jocs Olímpics de París, les pretemporades dels equips catalans, l'inici de la Lliga i les principals competicions esportives.
Aquest estiu, el millor esport amb Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.
El El Barça juga esta pròxima matinada un nou amistós, Nico Williams, que ha començat ja la pretemporada amb l'Atlètic Club. Sobre la taula, doncs, la sessió d'Oriol Romeu al Girona i Ramon Salmorri. Prevista avui una reunió important per la possible incorporació de Dani Olmo. Tot això, com dèiem, enmig d'un últim amistós en Estats Units.
Deco s'ha desplaçat a Leipzig per tancar aquesta operació i desencallar definitivament l'acord amb el club alemany per el traspàs de Dani Olmo. Un acord que el Leipzig fixa en 60 milions d'euros. Ara mateix el Barça no arriba encara a aquesta quantitat i, a més, les formes de pagament tampoc acaben de satisfer el Red Bull Leipzig. Mentrestant, com dius, el Barça i el Girona ja han fet oficial l'acord per la cessió del futbolista. El Girona pagarà el 100% de la fitxa del jugador. I a tot això, el Barça pendent de resoldre els 40 milions de pendents del Libero que li han de permetre entrar a la norma 1-1 i poder inscriure futbolistes amb certa normalitat. Avui la cadena serà explicada que el Barça té previst signar avui mateix aquest acord a través dels patrocinadors del club. Ja vam explicar a Catalunya Ràdio que ara mateix Spotify, Nike i Aramark eren els tres candidats a suplir Libero en aquests 40 milions d'euros. I com dius, avui aquesta matinada, darrer partit de la gira, aquest Barça-Milan, de moment amb Balde fora per molèsties i també amb Pablo Torre amb problemes estomacals.
I en 30 segons Eduard Solà ens explicarà com ha anat la presentació dels dos fitxatges neerlandesos del Girona.
Sí, són Gabriel Missehoy i Donny van de Beek. Aquest últim jugador va formar part d'aquell Ajax que va eliminar fa algunes temporades el Madrid a la Lliga de Campions. Ha passat alguns anys complexos, però ha firmat ara pel Girona. Tant Missehoy, que segurament tindrà fitxa del filial, com van de Beek ja han jugat alguns minuts aquesta pretemporada.
I Ernest, com va la semifinal d'hoquei herba entre Espanya i Països Baixos?
Doncs bé, pels Països Baixos, malament per Espanya. 3-0, queden 15 minuts pel final.
El bàsquet, per cert, arriba avui ja cap a París. Fins ara s'estava jugant fora. Són els quarts de final. El Canadà de Jordi Fernández juga contra l'anfitrió França. El desenllaç del partit, doncs, vos l'explicaran en el Tot Costa, perquè hi haurà més informació esportiva a partir de les 7. Tota la informació olímpica i la resta de l'actualitat.